Portes Obertes, un espai per parlar de les diferents àrees de la paeria de Balaguer. A Portes Obertes donarem a conèixer cada mes la tasca que es fa des de les diferents àrees de la paeria. Un espai que comptarà amb el paer i tècnics responsables de l'àrea.
Molt bon dia, avui és dimarts, dia 20 d'octubre. Comencem tot seguit aquí a Ràdio Balaguer, una nova edició del programa Portes Obertes, un espai que, recordem, vam estrenar el passat mes de setembre. Es tracta d'un programa per apropar a la ciutadania les diferents àrees de la paeria i, sobretot, la seva tasca. En el primer programa vam parlar de l'àrea de cultura i avui ho volem tornar a fer, doncs, perquè és una àrea que abarca, doncs, molts àmbits, moltes activitats, molts esdeveniments i, doncs bé, estem en plena temporada de tardor al Teatre Municipal. També hi ha altres activitats que volem comentar avui, com la iniciativa de fer un pla estratègic de cultura per part de la paeria. És per això, doncs, que volem tornar a dedicar el programa d'avui a l'àrea de cultura i per això ens acompanya novament qui és el responsable, el paer de cultura a la paeria de Balaguer, l'Arnau Torrente. Molt bon dia, Arnau, i gràcies per tornar a ser aquí.
Molt bon dia, un plaer tornar a estar aquí amb vosaltres.
Igualment. I també ens acompanya avui, en el primer programa no ho va poder fer, però avui sí que hem pogut comptar o podem comptar amb la seva presència, és el tècnic de cultura de la paeria, el Pep Angerri. Pep, gràcies per venir i també molt bon dia.
Bon dia.
Com dèiem, volem parlar de diferents qüestions relacionades amb l'àrea de cultura. En primer lloc, si us sembla, podríem parlar de la programació del Teatre Municipal. Estem en plena temporada, en ple cicle de tardor. Va començar fa uns dies amb l'espectacle Acrobàcies Sonores. El passat divendres, doncs, també s'iniciava o s'estrenava el cicle a escena amb After the Party. De seguida parlarem de la resta de programació, perquè, doncs, també aquest diumenge hi ha prevista una nova obra al Teatre Municipal aquest diumenge, dia 25 d'octubre, al sud del Paral·lel. De seguida ens donaràs més detalls d'aquesta representació, Prep, però abans preguntar-te, doncs, com ha anat aquest nou, l'inici, vaja, d'aquest nou cicle al Teatre Municipal de Balaguer. Després, doncs, ja parlarem de les diferents mesures de seguretat que heu establert, també, doncs, de la no venda aquesta vegada d'abonaments, etc. Però pel que fa a l'inici, Pep, com el valores, tot i la situació, doncs, que estem vivint, eh?
Bé, doncs, tal com... Bé, seguint una mica el fil del tal com has acabat de dir, tal el moment que estem vivint, doncs, ha anat prou bé, en el sentit de que la resposta del públic, doncs, ha estat sent bona, però també és cert que la gent s'està retenint molt, i d'aquí també jo crec que valdria la pena fer una crida a la ciutadania en general, doncs, per aquell eslògan, però que no només és un eslògan, sinó que és ben bé cert, que la cultura és segura, perquè nosaltres, a nivell de teatre, però ens consta a la resta de teatres públics de Catalunya, que s'estan fent molt bé les coses, en el sentit de que totes les mesures de seguretat s'estan extremant al màxim. Penseu que tenim una capacitat limitada, tenim un pati de butaques de més de 700 localitats que aquests dies posem com a màxim, que tot i així, doncs, no acabem de posar-hi, doncs, com un màxim de 350 espectadors, amb una separació entre uns grups de venda d'entrades dels altres de dues butaques per cada costat, amb les mascaretes obligatòries, amb el fet de que els acompanyem el personal de sala fins al lloc on s'han de seure i no poden canviar-se de butaques. És a dir, hi ha uns controls en aquest sentit de que el públic entra esglaonadament, surt esglaonadament. Per tant, en aquest sentit, que estigui tothom molt tranquil, que pugui venir a veure cultura, teatre, música, dansa, al Teatre Municipal de Balaguer amb tota tranquil·litat. A banda d'això dels inicis, doncs, tenim una programació que sí que és cert que des d'ara de l'octubre fins al desembre tenim o tindrem 10 propostes diferents, però també hem buscat molta varietat. Varietat i també buscant aquell punt de que a dalt de l'escenari, que potser ha sigut una mica el denominador comú, que no hi posem a molta gent. És a dir, al final són propostes de petit format i alguna de mitjà format per la festa major, però que al final són propostes adaptables en els moments en els que vivim. I, per tant, doncs, el divendres passat teníem el Thomas Nunn, doncs, amb l'After the Party, que al final és un sol, en aquest cas, un sol artista. Però en aquest cas també tindrem per la Festa Major el Carles Sanz del Tricicle, que fa el perfil sol, un espectacle que es desfà dels altres dos membres del Tricicle i estrena el perfil sol, també sol. Tindrem també al desembre una altra proposta amb el Gallardo Espanyol d'en Peyu, també sol. És a dir, anem buscant propostes que damunt de l'escenari no hi hagi tampoc molta gent. També us podem avançar, per exemple, que un dels concerts tradicionals, que ja no formava part del cicle de tardor, però ja us ho podem avançar, que era per Sant Esteve, doncs, de l'Orfeó Balagueri, que hi posen més de 40 persones damunt de l'escenari, aquest any no es podrà fer per unes qüestions ben òbvies. Per tant, el que intentem fer també és adaptar la programació en els moments en els que ens toca viure en aquests moments de pandèmia.
I pel que fa a la programació, ho deies ja fa un moment, molt variada, amb propostes de tot tipus, teatre, música, música infantil, dansa, etcètera.
Sí, el tema de la música infantil, els espectacles infantils, ho deixem amb el cicle Emboirats, que de fet intentarem doncs, reprendre segurament amb espais molt més grans que en les altres edicions, és a dir, segurament ens tocarà fer-ho amb uns espais més grans a nivell d'equipaments públics, però resta, a part del que és el públic infantil, que sí que té una proposta doncs, precisament el dia 9 o 10, ara no recordo exactament, per la Festa Major, que és el Xiula, sí que tenim molts altres espectacles ben variats. I llavors doncs, hem tingut des de el primer de tots, que era el de Acrobàcies Sonores,
sí.
Que teníem un espectacle una mica diferent en aquest sentit amb el tema de l'arpa, el divendres passat amb dansa, tenim aquest proper diumenge al Sud del Paral·lel, que no deixa de ser una comèdia musical, el Perfil Sol, que és teatre, el Xiula, que, com us deia, és un teatre, en aquest cas un concert familiar, el Pare de la Núvia, que aquest és l'incombustible Joan Pere de sempre, que el que fa és arrossegar a molta gent que habitualment no ve al Teatre Municipal i que el tindrem per la Festa Major. Tenim també una companyia de circ, bueno, de malabars, en aquest cas seria amb la participació d'algú de Balaguer com és en Didac Gilabert. Això ho tindrem a la segona de les propostes del cicle a escena. El tribut a Ovidi Montlló, que és un altre concert que vam haver d'ajornar pel tema del Covid, concretament el dia 29 de novembre. Estranyes Relacions, que és un tipus de teatre interactiu, que també ho tindrem a la tercera de les propostes del cicle escena, i acabarem, com us comentàvem, amb en Peyu, amb el Gallardo Espanyol. Per tant, sí que hi ha molta varietat, i com us deia abans, propostes petitones i alguna de mitjà format, però aquelles propostes de gran format que havíem fet doncs, a les altres temporades, també pensem que ara mateix no tocava.
Deies abans, Pep, que a conseqüència de la pandèmia el Teatre Municipal doncs, garanteix totes les condicions de seguretat i salut a totes les activitats programades, adoptant, com apuntaves, totes les mesures preventives necessàries. Hem parlat d'aquestes mesures breument, no sé si vols afegir alguna cosa al respecte, però sí que m'agradaria parlar del tema de les entrades i dels abonaments. També ho apuntàvem en l'inici del programa, a conseqüència de la Covid-19 en aquest cicle de tardor, que també cal destacar que només heu presentat programació de tardor, no de tardor-hivern, sinó aquest any només de tardor, m'imagino doncs, també a conseqüència de la pandèmia i de com evolucioni la pandèmia. Deia, en aquest cicle de tardor no hi ha abonaments, però sí que pels abonats de temporades anteriors, potser ho vols destacar, Pep, hi ha un descompte del 10% en l'adquisició de les entrades, no?
Exacte. Extraordinàriament, no hi ha abonaments des de la inauguració del Teatre Municipal de Balaguer ja fa uns quants anys, l'any 97, i la raó era molt simple, i és que no podíem col·locar els abonats en les mateixes localitats que tenien de sempre. Penseu que els abonats sempre tenen dret a reservar la mateixa localitat que tenien al cicle anterior. Això no era possible pel tema de distanciament. Els abonats ho han entès. També és cert ho han entès tots, però també és cert que amb alguns els sap molt més greu que d'altres, perquè fins i tot penseu que hi ha gent, encara tenim gent, que tenen l'abonament des del primer dia que es va inaugurar el teatre, la mateixa butaca. O sigui, s'asseuen sempre, s'han assegut sempre en aquella butaca, no? Se'ls hi farà estrany haver de canviar segurament de lloc, però evidentment ho entenen i, a més, ho comparteixen. Vull dir que s'ha de mantenir les distàncies de seguretat i han estat els primers a entendre-ho. Aquesta és una de les conseqüències del tema del Covid i el tema de les mesures de seguretat. És a dir, el fet de deixar dues butaques a cada costat és una mesura. La següent mesura és que, i crec que és un canvi important també, que és el tema de la venda d'entrades. Fins ara la gent podia anar a comprar les entrades doncs a l'oficina de turisme, de fet encara hi poden anar, els assistiran amb la venda d'entrades, però totes les entrades se compraran online. Això bàsicament és per dos motius. El primer, per la possible devolució de les entrades, en el cas de que algun dels espectacles no es pogués arribar a fer. Si es fa la venda online, el retorn, la devolució de les entrades, és molt més àgil, molt més ràpid de devolució als interessats, que no pas si les entrades es fan directament a l'oficina de turisme per un tema farragós de l'administració. És a dir, quan els diners entren a l'administració, doncs hi ha un procés que aquí no explicarem, però que és molt més llarg i fa que doncs, la gent tardi molt més a poder retornar, a poder recuperar els diners que havia comprat d'una entrada. Per a estalviar-nos aquests tràmits i per a que la gent, bàsicament, arribat el cas, pogués tornar a tenir les entrades, totes les entrades d'aquest cicle s'han de comprar via online. Si algú no ho sap fer, doncs llavors que vagi a l'oficina de turisme i l'assistiran de la manera com s'ha de fer, però al final l'entrada la compraran online igualment. Però segurament ni ho notaran, perquè és com si ho compressin allà a l'oficina de turisme, però per entendre'ns, els diners, en comptes d'anar a la caixa, doncs al compte corrent de la paeria, aniran directament amb una empresa que tenim contractada amb aquest servei, que és la que garanteix una devolució de les entrades en cas de que se suspengui una devolució de les entrades molt més ràpid en el cas que se suspengui algun dels espectacles. Però a part d'aquestes, doncs n'hi ha d'altres, com és el fet de, evidentment, l'obligatorietat de dur la mascareta en tot moment. Vull dir, no es pot treure la mascareta per molt que tinguis la distància a dins del teatre municipal. El gel hidroalcohòlic a l'entrada i a la sortida del pati de butaques. El fet de que el personal de sala acompanyi de manera esglaonada el públic al seient on li toca, totes les entrades. De fet, així ens ho marquen aquests dies també el Procicat, han de ser numerades, és a dir, no pot haver cap de les representacions que siguin no entrades numerades, per tant, tothom està identificat el fet de que quan entra a dins del teatre municipal i quan s'acaba l'espectacle el mateix, una vegada s'ha acabat, es va fent una sortida esglaonada. Per tant, en aquest sentit, podem garantir que venir al Teatre Municipal de Balaguer és sinònim de garantia absoluta. Això que no us capi cap dubte.
Per tant, podem garantir també, Pep, que tota aquesta programació de tardor que estem explicant avui es mantindrà fins a la data prevista?
En principi sí, vull dir que s'ha de poder anar duent, però també hem d'anar mirant quin és el, diguem-ne,
l'evolució de la pandèmia.
Per tant, jo crec que no ho sabem a hores d'ara ningú, però jo vull ser optimista i crec que es farà. Quan abans has comentat el fet del tema del cicle de tardor i cicle d'hivern, també és una qüestió de respecte, és a dir, de respecte en el sentit a tothom, no només al públic, sinó també als artistes. Llavors, el que vam fer va ser programar el cicle de tardor pensant de que tot és molt canviant i tot és molt incert.
De no anar més enllà del que podem anar avui en dia, no?
Correcte, correcte. I llavors sí que és cert que ja estem treballant i la voluntat és de que a finals de novembre, començaments de desembre, puguem presentar, serà potser segurament més a començament de desembre, puguem presentar ja el cicle d'hivern. El puguem presentar a la premsa, als espectadors, i puguem tirar endavant també el cicle d'hivern, que seria, doncs això, a partir del 20 de desembre fins a mitjans de març-abril.
Pep, no sé si pel que fa al tema entrades també vols incidir o fer incís en els programes als quals també està adherit el Teatre Municipal, per exemple, Escena 25 o Apropa Cultura, que també ofereixen avantatges especials per a l'adquisició de les diferents entrades, no? A col·lectius o a gent jove, també hi ha descomptes per la gent més gran, no?
Sí, de fet, això ho hem volgut posar sobre paper. Ja fa molt temps que ho tenim, però sí que ho hem volgut posar sobre paper al catàleg, que podreu veure a la pàgina web a teatre.balaguer.cat. Allà us podeu descarregar el catàleg de la programació del cicle de tardor. I ho hem volgut posar en paper, bàsicament, per ordenar una miqueta, perquè a vegades la gent doncs, ha de saber si pot acollir-se amb algun descompte o no. La particularitat és que el teatre és una miqueta més social en el sentit de que ens vam sumar fa pocs anys amb un programa que es diu Apropa Cultura, en el qual reservem un percentatge petit del teatre per a aquests col·lectius amb risc d'exclusió social, i de fet tenim molt bona acollida, molt bona resposta. També tenim el tema de l'Escena 25, que això és un programa a nivell del Departament de Cultura de la Generalitat, a nivell de tot el país, i també ens hi vam sumar al seu dia. Sí que és més de denominació d'origen local el tema de Platea Jove, que això és una proposta que fa anys que estem duent a terme el teatre i que volem potenciar, que és al final donar sortida en aquelles propostes que puguin ser d'interès per als estudiants, bàsicament de secundària i batxillerat, dels diferents centres educatius de la ciutat de Balaguer. I llavors això és a través dels centres educatius i dels centres recursos. Doncs els alumnes interessats poden apuntar-se al mateix centre educatiu o al mateix centre on estudien i gaudir d'un descompte important d'aquella proposta que creiem que pot ser adaptable a ells. I després també, doncs, el fet de donar sortida amb aquells alumnes d'aquelles escoles tant o aules o centres de dansa, les escoles de música o la nostra Escola Municipal de Música, però l'altra que hi ha a la ciutat de Balaguer, i després també les aules de teatre, com el cas, per exemple, de la crisi dels alumnes de les aules de teatre, com la crisi perpètua. Aquests alumnes també tenen un descompte en els seus respectius disciplines per a poder venir al Teatre Municipal. Evidentment, doncs, també continuem amb els majors de 65 anys i després també incorporem els grups de lectura, en aquest cas de la biblioteca, que estan fent una bona, molt bona feina a la biblioteca, i llavors doncs, també els incorporem amb ells per aquelles propostes que els hi puguin ser d'interès.
Doncs molt bé, Pep, hem repassat la programació de tardor al Teatre Municipal. Dèiem també abans, Pep, que el passat divendres va donar inici al cicle A Escena, amb el qual doncs, també compta aquest cicle de tardor al Teatre Municipal, amb After the Party. Un cicle, Pep, A Escena, que també doncs, canvia de format, no pel que fa doncs, a les propostes, que doncs, també ens comentava la setmana passada el Paer de Cultura, continuaran sent propostes arriscades, no massa convencionals, però sí pel que fa doncs, a la possibilitat que hi havia fins ara que els espectadors estiguessin damunt l'escenari amb els artistes. Això també ho apuntàvem abans, ha canviat també aquesta temporada.
Ha canviat per força, però tot i així va canviar el divendres passat, però intentarem en alguna de les propostes perquè realment el format és un bombonet, vull dir que les coses que no sé si m'explico, és a dir, realment val la pena el format aquest de tothom damunt de l'escenari, perquè el que transmet és una gran proximitat doncs, amb el que s'està fent, el públic i l'artista interactuen molt més, però òbviament primer prevaldrà el tema de les mesures de seguretat i en aquells espectacles que, per la raó que sigui, doncs, com és el cas del divendres que vam fer el divendres passat, doncs no és possible posar la gent damunt de l'escenari doncs perquè la proposta necessitava una miqueta més de metres quadrats a l'hora de fer el muntatge i el públic doncs, no el podíem garantir amb tota la distància de seguretat, doncs es passa el públic al pati de butaques. Però sí que és veritat que és un format que jo crec que la gent que l'ha tastat abans de la pandèmia ha repetit amb aquest tipus de format. evidentment, les propostes són molt trencadores, algunes, i llavors això també fa que vingui un tipus de públic que tampoc no era habitual que vingués al Teatre Municipal. I podríem estar parlant fins i tot de nous públics. Això de vegades ens pot
ajudar...
Que
més d'una ocasió, perdona, Pep, acabaven omplint tota la capacitat possible de damunt l'escenari.
Sí, això jo crec que al final enriqueix a la programació, perquè al final estàs obrint el ventall de possibles espectadors, de possibles consumidors del Teatre Municipal de Balaguer. I és possible que amb algun espectador que vingui per aquest cicle molt més arriscat, molt més innovador, el puguem agafar en alguna de les propostes de sala i a l'inversa. I llavors, evidentment, això parlant-ho de vegades amb el Paer de Cultura, que ens faria falta a la ciutat de Balaguer, i em consta que s'està mirant i tal, una sala més petitona per a fer aquest tipus de propostes, com que de moment no la tenim, i tenim un teatre magnífic, i l'escenari del teatre és immens, perquè és grandiós, doncs ens permet fer aquesta dualitat, és a dir, espectacles de sala amb un format mitjà i espectacles a damunt de l'escenari amb un format més petit, però no, tampoc no vol dir que sigui un format més petit, sinó al final és un, la escena és un cicle trencador, és un cicle arriscat, és un cicle innovador que vol venir a portar un aire fresc a la programació del Teatre Balaguer.
Doncs molt bé, hem parlat fins ara amb el tècnic de cultura de la Paeria de Balaguer, el Pep Angerri, d'aquesta programació de tardor, a l'espera doncs, de poder presentar, si Déu vol, la nova programació d'hivern, el nou cicle d'hivern de cara al mes de desembre, ens deia ell. Parlem ara, si et sembla, amb el Paer de Cultura, l'Arnau Torrente, que com dèiem també ens acompanya en el programa d'avui. Hem dit a l'inici del programa, Arnau, que també parlaríem d'aquest pla estratègic de cultura que vol engegar la Paer de Balaguer. Vau anunciar el mes de maig que volíeu fer un pla estratègic de cultura per definir doncs, les línies mestres de com ha de ser la ciutat a nivell cultural els propers anys, i el passat divendres explicàvem en els informatius que teniu previst, si no hi ha canvis d'última hora, engegar aquest procés el dia 3 de novembre amb una trobada, amb un debat obert a tota la ciutadania i amb la participació de BISAP, que és l'empresa que heu contractat per confeccionar aquest pla estratègic de cultura. És així, eh?
Sí, és així. De fet, el procés pròpiament ja s'ha iniciat, no? Ja portem des de l'àrea de cultura amb els tècnics diverses reunions amb l'empresa. El que fem o el que esperem fer el dia 3 de novembre és fer-ho públic a la ciutadania, explicar-ho i començar tot aquest procés de debat i de repensar com ha de ser Balaguer culturalment.
De fet, ens deies, parlaves en aquest sentit d'una primera diagnosi, que entenc que és aquesta que ja ho he anat treballant, ja ho he anat treballant i que el dia 3 posareu ja en coneixement de tothom que hi vulgui assistir?
Sí, el que es farà el dia 3 és això, és la presentació primer, per aquells que no ho sàpiguen, explicant què consisteix un pla estratègic de cultura, i l'empresa ens explicarà quines seran les següents fases i com anirà el calendari de tot aquest procés de redacció del pla estratègic, on una peça important serà la ciutadania donant la seva opinió de com ha de ser la ciutat des d'un punt de vista cultural, que com ja apuntàvem l'altre dia als informatius, és molt ampli, és molt transversal, no afecta només a l'àrea de cultura, sinó que pot anar des de l'àrea de social fins a turisme, a educació. És una àrea que toca moltes branques.
Parlaves d'aquesta transversalitat i també doncs, de l'objectiu, no? Que aquest pla compti amb el major consens possible, ens deies també. M'imagino perquè tingui durada en el temps, no?
Sí,
per tant, segur. Entenc que ha de ser una cosa consensuada amb tota la ciutadania, també amb els diferents grups polítics, a diferents àmbits de la societat.
Clar, el que no tindria cap sentit és que l'actual equip de govern fixés unes línies mestres, uns horitzons, i que després, si la ciutadania així ho entén oportú, d'aquí 3 anys canviessin i, per tant, tot el model cultural de la ciutat canvies un altre cop. El que hem de fer és asseure'ns tots, definir quin és el model entre tots i que, com a mínim, puguem assegurar 7 o 8 anys de continuïtat més enllà del color de l'equip de govern.
I entenc que ara ja hi ha una anàlisi, una diagnosi de quina és la situació a nivell cultural aquí a la ciutat de Balaguer. Entenc que això ja està fet, aquesta anàlisi. I si és així, no sé si ens pots avançar doncs, quina és la situació en aquests moments aquí a la ciutat a nivell cultural.
S'ha fet una prèvia amb l'empresa que ho està movent. Hem tingut diverses reunions on els temes que s'han parlat precisament és aquest, una anàlisi de fortaleses i febleses de la ciutat des d'un punt de vista cultural, però ni molt menys el diagnosi està tancat perquè la ciutadania també hi haurà de participar d'aquest diagnosi. Per tant, aquests primers mesos del procés del Pla Estratègic de Cultura el que farem serà això, definir ben bé quin és el diagnosi i després veure com, cap a on ens encaminem.
Ens pots avançar quines són les febleses, per exemple, que heu detectat fins ara o no?
Doncs mira, sense anar més lluny, una feblesa que va sortir és aquesta que notava ara el Pep, que és la mancança d'una sala petita, no? Si ens centrem en el tema d'equipaments, doncs una de les febleses que podríem haver, que pot estar amb aquest diagnosi és aquesta, la manca d'alguns equipaments dintre de l'àmbit cultural.
Per fer espectacles de petit format, entenc, o...?
Sí, per fer espectacles com aquests que proposàvem ara del cicle escena, que ara els estem fent damunt de l'escenari, però sense anar més lluny, doncs un espai per l'aula de dansa, no? Doncs bé, són un seguit d'equipaments que hem detectat que a la ciutat ens falta, que treballarem els propers anys per anar-ho revertint, però bé, n'hi ha d'altres, eh? També hi ha fortaleses, eh? Això ho hem de dir.
Em pots comentar alguna també, si ara t'anava a preguntar, eh?
Sí.
Alguna altra feblesa o les fortaleses doncs, que també heu detectat?
Bé, una fortalesa molt important, i aquesta segurament tots els balaguerins estarem d'acord, és el patrimoni cultural que tenim a la ciutat, no? Tenim una història molt rica i, per tant, és un actiu importantíssim a l'hora de parlar de la ciutat, no només des de l'aspecte cultural, sinó des de l'aspecte patrimonial, turístic, doncs és segurament la fortalesa que és més evident.
Ens deies que la previsió és que aquesta diagnosi o el procés, el desenvolupament d'aquest pla, doncs s'allargui fins a mitjans de l'any que ve. M'imagino que també això acabarà determinant l'evolució de la pandèmia, però la idea és aquesta, a mitjans de l'any que ve ja tenia el pla definit o no?
Sí, esperem que sí. De fet, el que s'explicarà el dia 3 de novembre, esperem, és això, és el calendari. I amb aquest calendari, doncs, bé, tots som conscients que hi poden haver canvis. De fet, el primer canvi ja és en la pròpia presentació, que inicialment l'havíem plantejat pel dia 27, i sí que hem preferit ajornar-ho una setmana per tal que no ens entri dintre d'aquests 15 dies de restriccions més severes.
Doncs molt bé, Arnau, no sé si vols assenyalar alguna cosa més pel que fa al Pla Estratègic de Cultura. És una aposta aquesta de la paeria, però també entenc que és una aposta personal del paer de cultura.
Bueno, no cal entrar en personalismes. És una aposta de l'àrea de cultura de la paeria de Balaguer. El que sí que és veritat és que vam creure oportú que en aquest moment, que tot i que la pandèmia ens ha portat moltes coses dolentes i que tots desitjaríem que no hagués arribat, sí que és veritat que ens ha donat aquest punt de pausa i ens ha permès parar una mica i dir, vinga, doncs anem a repensar com s'està fent tot fins ara. Hi ha moltes coses que, òbviament, s'estan fent molt bé i aquestes seguiran, però sí que vam creure oportú fer una mica aquesta aturada i fer un plantejament més a llarg termini.
Arnau, fa un moment parlaves d'una de les fortaleses culturalment aquí a la ciutat, parlaves del patrimoni que tenim aquí a la capital de la Noguera. En aquest sentit, destacar també que la setmana passada es va ja certificar, donar per acabada l'obra que s'ha fet al Castell Formós, on recordem doncs, s'ha posat una coberta a les restes d'aquesta fortificació. Parlem una mica de quin ha estat l'objectiu d'aquest projecte, d'aquesta iniciativa, el per què. Ens deia també l'altre dia el paer doncs, que això també ha de potenciar culturalment i turísticament la ciutat de Balaguer, el fet de poder doncs, a tothom que ho desitgi ja visitar de forma autònoma el Castell Formós. Em sembla que precisament, si no tinc mal entès, aquestes festes del Sant Crist es preveu, no? Poder ja obrir aquest monument al públic.
si en principi, si no falla res, sempre hem d'anar fent aquest apunt. El dia 10 de novembre hi haurà la reobertura, després de 11 anys, no em voldria equivocar, ho comentàvem un dels anteriors programes que hi havia la Carme, la directora del museu, i em sembla que apuntava això, que feia 11 anys que havia estat el castell tancat al públic, i per tant esperem que no hi hagi imprevistos d'última hora i que el dia 10 el puguem reobrir. El que es busca amb aquesta actuació és posar en valor el castell Formós, a part de protegir-lo. Pensem que una de les parts més importants que s'han trobat amb les excavacions és aquesta gran cambra, i la gran cambra, com que no està... està bé a la intempèrie, està bé desprotegida, i el que es fa amb aquesta actuació és cobrir-la i que, per tant, les inclemències meteorològiques, la pluja, la neu quan hi ha, ho desgastin, i per tant ho protegim i a més ho posem en valor i aprofitem per fer aquesta museïtzació perquè el visitant ho pugui passejar per aquest jardí arqueològic lliurement i pugui saber què és el que està visitant.
Creus que serà un nou pol d'atracció no només cultural sinó turística també aquí a la ciutat de Balaguer, igual que comentava el Paio fa uns dies, Arnau?
Sí, perquè a més s'ha fet una intervenció, jo crec, molt, molt encertada, que ha intentat no trencar excessivament la skyline de la ciutat, però sí que és veritat que es veu des de baix, i per tant, quan tu ara passeges des de baix del riu o vas pel Pere III, més enllà de la resta de muralles del castell, t'adones que allí hi ha alguna cosa, no? I per tant, el visitant pot dir, anem a preguntar o anem a visitar què és allò que hi ha allí dalt, no? Perquè ara, més enllà dels païments i dels murets baixos que hi havia, doncs t'adones que hi ha alguna cosa.
Deies que el dia 10 de novembre, el darrer dia de les festes del Sant Crist d'aquest any, doncs es preveu ja que el públic, la ciutadania, el pugui visitar. Es preveu aquesta reobertura que comentaves ara fa un moment. Pel que fa a les festes del Sant Crist i a les activitats culturals previstes, Arnau, ens pots comentar alguna cosa? En el primer programa que vam fer justament parlàvem d'una exposició sobre Josep Carner que s'inaugurarà precisament també ara les festes del Sant Crist al Museu de la Noguera, no? Per tant, aquesta és una de les activitats previstes, no?
Sí, exacte. És el mateix dia 6, abans del pregó, s'inaugurarà aquesta exposició dedicada a Carner Ribalta i que, a més, servirà per presentar un llibre, unes memòries inèdites del mateix Carner Ribalta que s'han editat i que la paeria ha volgut impulsar i una mica per explicar aquest personatge potser desconegut per molts balaguerins, un personatge polièdric, amb moltes cares, que neix a Balaguer però després volta per mig món i que té vessants tan diferents com les de la política, el cinema, la literatura o la pròpia pintura, com veurem amb aquesta exposició del museu.
Alguna altra activitat a nivell cultural en el marc de les festes del Sant Crist?
Bé, la pròpia programació del teatre que ja ha comentat el Pep Angerri extensament abans. I a part d'això, clar, al final és el que diem, no? Que la cultura és tan transversal i abarca tant que costa definir què és festa o què és joventut i què és cultura. Per tant, jo destacaria aquestes dues activitats, l'activitat de l'exposició del museu, l'activitat que hi haurà al teatre, i la resta sí que em permetràs que ho deixi per les meves companyes de festes i...
Que les tindrem d'aquí uns dies en aquest mateix programa per parlar d'aquesta programació.
Exacte, sí, perquè si no m'estiraran de les orelles i em diran és que ja ho has explicat tot tu, doncs al final són elles que han treballat la Festa Major i segurament us ho podran explicar tot molt millor i més detallat.
Doncs molt bé, amb tu hem parlat, com deies, d'aquesta programació del teatre, amb el Pep Angerri, i amb tu doncs, d'aquesta reobertura del castell Formós i també aquesta exposició sobre Josep Carner Ribalta al Museu de la Noguera. Acabem el programa, Arnau, i ja que tenim aquí també volem parlar d'una altra iniciativa que ens hem fet ressò doncs, en les últimes setmanes, i és aquest projecte també, que no sé si també penses que pot ser un revulsiu en l'àmbit turístic aquí a la ciutat, o si més no per atraure també més visitants i és aquest projecte, aquesta iniciativa anomenada Balcons Il·lustrats. Explica'ns una mica quin és l'objectiu d'aquest projecte. Entre altres coses, és una aposta decidida per l'art urbà i donar a conèixer doncs, també a través de l'art la idiosincràsia, ens deies tu fa uns dies, de la ciutat de Balaguer, no?
Sí, sobretot la voluntat és la d'explicar, explicar la ciutat, explicar-nos nosaltres a través de l'art urbà. Ho fem amb aquests balcons il·lustrats, però també ho fèiem amb aquesta escultura del Rovelló que vam inaugurar en el marc dels Encontats. Al final és posar en valor i donar a conèixer totes aquestes figures vinculades amb la ciutat de Balaguer, ja sigui perquè hi han nascut o perquè bona part de la seva trajectòria ha tingut lloc aquí, posar-los en valor, que no quedi només amb actes puntuals, no? Com per exemple vam viure l'any passat el centenari de la Teresa Pàmies, no? Que durant un any sí, se'n parla molt, però un cop ja ha passat, doncs pot haver la tendència de que tots ho anem oblidant.
I amb aquesta... Hi ha un mural previst també per l'escriptora Teresa Pàmies, dedicat a Teresa Pàmies.
Sí, sí, sí. De fet, dins d'aquest projecte dels balcons il·lustrats, començàvem amb Margarida de Montferrat, creiem que aquest s'havia de fer sí o sí...
En el mar de l'Arpia, fa uns dies.
Exacte, aquest any, perquè era l'any dels 600 anys de la seva mort. El de Teresa Pàmies no el vam poder fer quan tocava, que era dintre del centenari, però esperem poder-lo fer... Si no, a finals d'aquest any, a principis del proper, és un mural que ja està dibuixat i ara simplement falta trobar-li una ubicació. I el que sí que farem amb la resta de murals és que la ciutadania ens proposi noms. Nosaltres, òbviament, des de l'àrea de cultura tenim una llista bastant llarga feta de gent que ha destacat en diversos àmbits i que creiem que mereixen un balcó il·lustrat, però sí que és veritat que donarem veu a la ciutadania perquè potser hi ha algun nom que se'ns escape o algun nom que no havíem tingut en compte. Llavors la idea és que vagin apareixent aquests balcons il·lustrats amb aquests personatges, amb aquests balaguerins i balaguerines, que la gent els conegui i de passada crear aquest circuit que, com tu bé apuntaves, pot acabar sent un circuit més turístic de la ciutat i que... també de passada ens ajudi a que zones de la ciutat que potser la gent no hi va perquè no tenen cap atractiu en especial, doncs que les puguem dotar d'aquesta màgia, no? De dir, doncs, home, doncs anem allà, que potser sí que és un racó una mica perdut de la ciutat, perquè recordem que això no es desenvoluparà només al centre històric, sinó que la idea és que es pugui fer durant... O sigui, a tot Balaguer, no només a la part històrica, i crear aquest circuit i revitalitzar espais que potser estan una mica oblidats.
La previsió, hi ha una previsió, vaja, de tants murals a l'any o no? Us heu marcat un nombre determinat de balcons o de murals a realitzar durant l'any, per exemple, o...?
Dins del projecte dels balcons il·lustrats...
Perquè aquesta primera consulta a la ciutadania, quan o com la preveieu fer? Perquè la ciutadania pugui proposar noms de figures il·lustres.
Com tu bé deies, hi ha pendent el balcó de Teresa Pàmies, li buscarem una ubicació, el realitzarem, i un cop fet aquest segon balcó, que ja anuncio ara que també se li va encarregar a l'Oriol Arumi, a l'Oriol Arumi se li va fer un encàrrec de dos murals il·lustrats, que eren aquests dos, quan l'haguem dut a terme, doncs llavors sí que farem aquesta consulta a la ciutadania.
Perdona, i el de la Teresa Pàmies, quan el veurem? Aviat o no?
Bé, és el que et deia, el veurem a finals d'any o principis de l'any que ve. Al final tot és molt canviant i sí que nosaltres tenim una idea, no? Tu ara em deies quants balcons es poden fer.
Pregunto, si teniu aquesta previsió o no,
Sí, clar, òbviament quan vam fer el projecte de balcons il·lustrats, doncs plantejàvem això, fer-ne dos, tres cada any, però bé, això ens ho anirà marcant una mica el dia a dia i en funció de com veiem que tot es va desenvolupant, perquè si veiem que entrem en un 2021 on realment hem d'aturar molt, hem de parar molt màquines a nivell d'activitat, doncs mira, potser el que eren obres de teatre potser passaran a ser balcons, no? Això ho anirem veient. Per tant, bé.
I entenc que perquè la ciutadania es pugui pronunciar es farà una mena de consulta ciutadana també, o...?
Sí, sobretot perquè la gent hi digui la seva a nivell de noms, eh? Perquè és veritat que des de l'àrea de cultura s'ha fet un llistat, però al final hi ha gent que no hi penses, que potser hi ha una faceta que la desconeixies i no l'havies entrat a valorar, i per tant sí que donarem veu a la gent perquè diguin a veure quins són els balaguerins i balaguerines que ells consideren que mereixen aquest balcó il·lustrat.
Doncs molt bé, si us sembla, ho deixem aquí. Avui hem comptat amb aquest programa, el Portes Obertes de Ràdio Balaguer, amb el tècnic de cultura Pep Angerri, també amb el paer de cultura de la paeria, l'Arnau Torrente. Us agraïm a tots dos haver participat en el programa d'avui. I bé, no sé si teniu alguna cosa més a dir, si no, doncs imagino doncs, que hem parlat de prou coses, de suficients coses avui. Com deia l'Arnau, la cultura és un sector molt transversal, ho dèiem també a l'inici, abarca molts àmbits, avui n'hem tractat alguns i segurament doncs, us tornarem a citar en el Portes Obertes per continuar parlant d'altres iniciatives o altres esdeveniments que puguin tenir lloc aquí a la ciutat. Gràcies a tots dos. Deia això, no sé si voleu afegir alguna cosa, Arnau, Pep.
Bé, no, tornar a fer aquesta crida que feia abans el Pep, amb que la gent tingui clar que la cultura és segura, que vinguin al teatre, que vagin al cinema, que participin de les propostes culturals que es plantegen des de la paeria, i fins i tot aniria un pas més enllà, que s'animin a plantejar propostes culturals ells mateixos, des de l'associacionisme, des de les entitats, perquè al final la cultura la fem entre tots i per tant, amb la mesura que tots hi posem una mica de la nostra part, ja sigui com a públic o com a promotors culturals, doncs la vida cultural de la ciutat serà més rica.
Doncs molt bé. Pep, vols afegir alguna cosa, tu?
Crec que ho ha afegit tot l'Arnau. engrescar la gent doncs, a gaudir i a participar de la vida cultural de la ciutat de Balaguer i que ens en sortirem segur.
Segur que sí, que com deia l'Arnau, tothom sabia que la cultura és segura. Gràcies a l'Arnau Torrente i també al Pep Angerri. I molt bon dia també a tots els oients.